Són les 8 del matí. Benvinguts al Supermatí.
Bon dia de gran amplitud tèrmica, matí fred i suavitat tèrmica al migdia amb fins a 20 graus de màxima i temps majoritàriament assolellat.
Bon dia, és dilluns, és 20 de febrer, avui hi haurà estabilitat meteorològica, aquesta que també ens ha deixat el primer cap de setmana fora de Carnaval al Baix Empordà. Esperem que l'hagueu gaudit de la millor manera o de la manera que a vosaltres us vingués de gust. Passarem una primera hora del dia més freda, però una resta de la jornada amb ambient molt suau. Tindrem, ahir de fet es van superar els 21 graus a Torroella de Montgrí, temperatures primaverals, i els 23 graus a la Bisbal d'Empordà. Ara mateix, temperatures baixes a la nostra comarca, 3,4 graus a Palafrugell, 2,2 a la Tallada, 2,1 a la Bisbal, i la màxima 5,2 a Sant Feliu de Guíxols. Com comentàvem fa un moment, també amb el nostre company Albert Aparicio, les temperatures pujaran i tindrem un ambient pràcticament primaveral en aquest dilluns. Serà una bona manera de començar la setmana. Comencem nosaltres la setmana també saludant a la nostra redacció. Bon dia, Ferran Castelló.
Bon dia.
Maria Alsina, què tal?
Hola, molt bon dia.
Paula Brinés, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs bé, amb la redacció saludada, comencem ja amb el repàs dels titulars més destacats. Un jove de Palafrugell és absolt després de trencar una ordre d'allunyament perquè no en tenia la mesura, Ferran Castelló.
La policia va detenir-lo al gener de l'any 2021 al portal de la casa, que tampoc s'hi podia apropar. Segons la sentència, no es pot provar que l'acusat entengués el contingut de la interlocutòria, ja que és sordmut i no entén el llenguatge de signes. Per això es resol que no va actuar de mala fe.
L'aeroport de Girona està infrautilitzat per la població de la demarcació, Anna Salvador.
Ho diu un estudi de la UDG que va encastar gairebé 2.000 persones a l'aeroport de Girona. D'aquestes, només 47 eren persones de les comarques gironines. Els responsables de l'estudi apunten que això és una ineficiència de país i per l'economia gironina.
Parlem amb Anselm Díaz, coordinador de l'ADF Montgrí, sobre el seu nou local a Torroella de Montgrí. Paula Brinés.
El nou espai es troba en règim de lloguer. Ja com explica el coordinador, ni l'Ajuntament de Torroella ni d'Ullà tenien cap local disponible i necessitaven un lloc ferm on guardar els vehicles i el material perquè des del Glòria no en tenien.
I ja es pot instal·lar la nova aplicació d'emergències de la policia local de Palafrugell, Ferran.
La policia local de Palafrugell ha posat en marxa una aplicació que serveix per avisar emergències i alertes directament al cos policial. També inclou una funcionalitat que permet enviar un avís si les persones no arriben a la seva destinació en el moment esperat.
Palamós obre un nou aparcament gratuït al carrer Juli Garreta, Anna Salvador.
La nova zona d'estacionament té una superfície de 7.000 metres quadrats i podran aparcar uns 300 cotxes. Es troba concretament a l'encreuament del carrer Juli Garreta amb el de García Lorca. S'ha posat en servei coincidint amb el cap de setmana del Carnaval a Palamós, cosa que ha permès acollir els vehicles de fora que han anat al municipi aquests dies.
I ja es poden fer donatius a Càritas i Creu Roja per ajudar Turquia i Síria. Ferran.
Càritas i Creu Roja habiliten comptes bancaris solidaris per ajudar la població de Turquia i Síria afectada pels terratrèmols. Els diners els reben les entitats del territori que els inverteixen amb les necessitats reals. Marisa Grassot, de Càritas Palafrugell, destaca que els principals problemes són la salut i la destrucció d'habitatges.
Creen Don't Forget Me, un portal per acomiadar-se i deixar missatges perquè s'enviïn després de la mort. Maria.
El portal es dirigeix a tots aquells qui no troben l'oportunitat o no es veuen en cor d'acomiadar-se en vida dels éssers més propers o que volen dirigir-los unes paraules en cas de mort imprevisible. Don't Forget Me ofereix poder enviar missatges a qui es desitgi que rebran un cop la persona hagi mort.
8 i 4 minuts. I en clau esportiva d'aquest cap de setmana hem de destacar que un gran Bisbal Bàsquet es referma a la Lliga EVA, Sergi Villena.
L'objectiu d'aquesta jornada per als bisbalencs, que era guanyar l'Àgora Portals per esmenar el mal regust del partit de la setmana passada contra el líder Vic, ha anat acompanyat de la derrota del Girona B a la pista del propi Vic.
I avui parlem també d'atletisme, perquè Adel Metxal s'exhibeix al campionat d'Espanya en pista coberta.
L'atleta palamosí no va tenir rival en la final dels 3.000 metres del Campionat d'Espanya en pista coberta celebrada al Poliesportiu Gallur de Madrid.
I en l'àmbit gironí, el Girona es refà de l'accident a Cádiz amb una important golejada.
Els dubtes començaven a aparèixer en l'entorn després de la dura derrota al Nuevo Mirandilla i el Girona necessitava un cop d'efecte per dissipar-los. En un gran partit coral, l'equip blanquivermell va derrotar clarament l'Almeria per un incontestable 6-2.
I acabem ja amb els esports. Triomf balsàmic de l'Uni Girona. Sergi.
Les gironines necessitaven recuperar la confiança després de la dura derrota en el partit intersetmanal contra el València, que de retruc va suposar la pèrdua de la primera plaça.
I tot seguit és moment de conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Després d'un cap de setmana pràcticament primaveral, quin temps ens espera aquesta setmana?
Doncs la setmana comença amb un dilluns encara d'estabilitat meteorològica, un temps majoritàriament assolellat o amb algun núvol prim en general poc important. Passarem d'una primera hora del dia freda a una resta de jornada amb ambient suau. Ahir, de fet, es van superar els 21 graus a Torroella de Montgrí, els 23 graus a la Bisbal d'Empordà i els 20 graus a molts punts del Baix Empordà. Avui la temperatura màxima quedarà també al voltant d'aquests 20-21 graus. Demà encara força estabilitat i sol, alguns núvols prims més, i entre dimecres i dijous arriba un canvi de temps amb més inestabilitat i un descens de la temperatura pels darrers dies de la setmana.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I quan són les 8 i 7 del matí, és moment ara d'escoltar el comentari d'opinió que avui ens porta Neus Colomer.
Una bona celebració no es pot entendre sense un bon àpat. Cada festa s'associa a un menjar característic. En són exemple la coca de Sant Joan, el tortell de Rams, les castanyes i els panellets de Tots Sants o la mona de Pasqua. Ara, per Dijous Gras, ha començat una setmana destinada a tipar-se de tots aquells menjars que seran prohibits durant la celebració de la Quaresma. I una celebració sempre va acompanyada de música, i no s'entendria una celebració com el Carnaval sense música. És època de trencar formalitats, de ser irreverents. I sembla que hi ha qui va deshora, que se'n recorda de fer bondat quan arriba el temps de fer disbauxa. Per Carnaval no és època de prohibicions, ja vindrà Quaresma. Si ens preocupéssim de fer complir les normes i el bon gust durant tot l'any, potser no ens caldria posar l'accent allà on no toca. Recordem que el més adient és seguir una dieta equilibrada i no anar de règim en règim. Així que gaudiu d'aquests dies d'excessos. Mengeu, balleu i viviu al màxim els carnavals del Baix Empordà.
He perdut un galo al què i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'ho al mil i he de declarar el meu amor de gamberro. I quantes coses han passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Els meus cerers l'han tremat, a mi m'han embaucat. M'han fet jugar a un joc que diu de l'ho al què surts amb mi aquesta nit, de l'ho al què vas amb raça que el partit, de l'ho al què, de l'ho al què, de l'ho al què. De l'ho al què surts amb mi aquesta nit, de l'ho al què vas amb raça que el partit, de l'ho al què, de l'ho al què, de l'ho al què. De l'ho al què, de l'ho al què, la lies apostant allà pel terra d'aquest tren de rodalies. I qui ho diria que ens ho acabem muntant bé amb la tonteria. I quantes coses han passat, crec que m'he enamorat. He sentit papallones a la panxa i m'ha escatat. Els tetes l'han tremat i a mi m'han embaucat. M'han fet jugar a un joc que viu. Que he perdut o no? I tu també has perdut ara. Que he perdut o no? Mai més tornaré a jugar al de l'ho al què surts amb mi aquesta nit.
Donderem Charlie P, dalu al que, dalu al que, dalu al que.
Aquesta tarda vull trobar-te en una terrassa jugant a cartes. Que se'ns pongui el sol i tinguem una manta, que tu portis tanquera i jo la Fanta.
Aquesta tarda vull trobar-te, escolta trapeto amb penjant la maca, i jo et desafio a jugar-te-la per mi, ja que et quedis a dormir.
I quantes coses han passat, crec que m'he enamorat, he sentit papallones a la panxa i m'ha escatat, els meus CDs l'han tremat, a mi m'han embaucat, m'han fet jugar a un joc que diu... De l'u al que surts amb mi aquesta nit, de l'u al que vas amb ressaca al partit, de l'u al que, de l'u al que, de l'u al que. He perdut un de l'u al que i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'u al mil i he de declarar el meu amor de gamberro.
Vuit i onze del matí d'aquest dilluns 20 de febrer. És hora ara d'ampliar les notícies més destacades que ens ha deixat aquest cap de setmana al Baix Empordà. El jutjat penal 2 de Girona ha absolt un veí de Palafrugell que va trencar una ordre d'allunyament dictada per un jutjat de la Bisbal d'Empordà. Li prohibia apropar-se a menys de 200 metres de la seva mare, Ferran Castelló.
La policia local va detenir-lo el gener de l'any 2021 al portal de la casa, que tampoc s'hi podia apropar. Segons la sentència, no es pot provar que l'acusat entengués el contingut de la interlocutòria, ja que és sordmut i no entén el llenguatge de signes. Per això se'n resol que no va actuar de mala fe. La fiscalia l'acusava d'un delicte de trencament d'una mesura cautelar amb l'agreujant de reincidència. Demanava que el condemnessin 9 mesos de presó. Malgrat això, la defensa sol·licitava l'absolució, al·legant que el jove, de 22 anys, no té capacitat d'entendre la interlocutòria i les conseqüències d'apropar-se a la mare. El jutjat de Girona dona la raó a la defensa. El dictamen forense assenyala que el processat és sordmut de naixement i que no entén el llenguatge de signes. S'afegeix que és un noi amb discapacitat i que depèn de la seva mare. Tampoc es va poder acreditar la intencionalitat o la mala fe. El metge forense va defensar que era un exemple com un nen petit que recorre la mare. S'afegeix que tampoc té la capacitat d'entendre ni tan sols per mentir perquè està en el seu món. Per aquest motiu es conclou que el jove no era conscient de les conseqüències de no complir l'ordre d'allunyament. A més, el jutjat va deixar sense efecte la mesura cautelar.
L'aeroport de Girona està infrautilitzat per la població de la demarcació, segons remarca un estudi que ha fet la Universitat de Girona als turistes de la terminal durant l'estiu del 2022. Per saber-ho, l'estudi ha enquestat prop de 2.000 persones entre juliol i setembre del 2022.
Exacte, es tracta de persones que esperaven a la porta per pujar l'avió que sortia de l'aeroport de Girona. De tots els encastats, només 47 persones, un 2,47%, eren de comarques gironines. La resta o bé eren turistes o venien de Barcelona, el sud de França o les terres de Ponent. La degana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la UdG, Anna Garriga, assegura que això és un fre a l'economia gironina.
Tenim un aeroport absolutament infrautilitzat per part dels gironins. És a dir, tenim un aeroport a 100 quilòmetres de Barcelona que pels gironins és com si el tinguéssim buit. Això és una ineficiència de país, de fet, eh? És una ineficiència productiva per Girona, també, que l'arrosseguem de masses anys. De fet, jo crec que impedeix que l'economia gironina recuperi la prosperitat.
La degana creu que l'aeroport de Girona hauria de jugar un paper d'aeroport secundari de la capital catalana i ser considerat com una infraestructura de país, malgrat que no passi. Per això, Garriga creu que cal tenir una programació regular i connexió a l'AVE.
Des de la Diputació de Girona, el president Miquel Noguer creu que això es deu a una programació de vols pobra.
Per això Noguer ha recordat que amb la nova taula estratègica de l'aeroport caldrà dissenyar estratègies per atraure noves aerolínies i reforçar la programació.
Si els gironins no ens els sentim prou nostre, probablement és perquè tampoc tinguem prou destinacions o les destinacions prou amables com perquè els utilitzem. Per tant, és veritat que l'infrautilitzem, sí, tenim en compte el que hi ha, però si tinguéssim unes destinacions com teníem. És a dir, si l'aeroport de Girona recuperés els 4-5 milions de passatgers, això probablement no ho afirmaríem d'aquesta manera.
Noguer ha avançat que aquest estiu s'incrementaran freqüències de vols i també que la taula estratègica contractarà una persona que es dedicarà a intentar convèncer les aerolínies que aterrar a Girona és més barat i ràpid.
I per altra banda, l'estudi apunta que el turisme que ve a la Costa Brava és de qualitat per la despesa que fa.
En dies punta del mes d'agost, els visitants s'havien arribat a gastar més de 200 euros al dia durant les seves vacances a la Costa Brava. Per Anna Garriga, això suposa un nivell molt elevat que ajuda a trencar el tòpic del turista que hi havia fins ara.
La Costa Brava capta turistes de mitjà i alt poder adquisitiu. Ens valoren bé, ens hi estan molts de dies, els hem de cuidar. Bé, això ja es fa, perquè si no aquesta valoració global de l'estada no seria tan alta com és.
L'estudi també remarca que els turistes britànics i irlandesos que volen a Girona són els que tenen rendes més elevades. De fet, l'autora de l'estudi ha remarcat que Irlanda és un potencial per a les comarques gironines que cal explorar en un futur. Malgrat tot, els turistes que més gasten durant les vacances a la Costa Brava són els polonesos.
L'ADF Montgrí va inaugurar fa poc el seu nou local al carrer Llibertat número 56 de Torroella de Montgrí. Per saber-ne més, hem parlat amb el coordinador comarcal de l'ADF Montgrí, Anselm Díaz. Paula Brinés.
El nou espai es troba en règim de lloguer, ja com explica el coordinador, ni l'Ajuntament de Torroella ni d'Ullà tenien cap local disponible i necessitaven un lloc ferm on guardar els vehicles i el material perquè des del Glòria no en tenien. Fins ara els vehicles dormien a la futbilitzadora de Torroella, tancats però a l'exterior. Allà també tenien un local a l'anomenada Casa de les Aigües, però com detalla Díaz, era molt petit, antic, sense reformes ni accés per a vehicles i, a més, amb el Glòria va caure la teulada de la casa. En canvi, el nou local és ampli i amb l'espai suficient per desenvolupar les feines que necessiten i guardar el material. Fins i tot té una zona per poder fer reunions sobre la prevenció d'incendis.
És un local que hi cabem perfectament els dos vehicles més un remolc que té l'agrupació de defensa forestal Montgrí, un espai ampli amb unes dutxes que han arranjat i un lavabo perfecte, perquè portava molt de temps sense un espai en condicions per als voluntariats i per la vigilància de l'estiu, i amb espai per guardar totes les eines de prevenció d'incendis, com poden ser les desbrossadores, les mangueres, etc, del material de l'agrupació de defensa forestal Montgrí.
Actualment hi ha entre 10 i 15 voluntaris actius, encara que extraordinàriament, quan hi ha un foc a la zona del Montgrí, se'n sumen més, segons comenta el mateix coordinador.
D'altra banda, el Montgrí pateix sequera continuada des de fa uns anys. Per això es recorda que és un moment arriscat i amb una altra freqüentació de visitants. Per això, abans d'acabar l'entrevista, ha donat un parell de consells per evitar incendis.
No, és qüestió d'una mica de sentit comú, de que estem en una muntanya molt seca, que tenim una sequera i de que el combustible està molt a l'abast i és perillós. Qualsevol imprudència de fer foc o d'allò que espero que la gent sigui conscient on té i va, vull dir que tothom pot anar a muntanya, però que siguem conscients de que el risc és elevat i que un petit llumí pot fer que perdem tots els treballs de prevenció d'incendis i de gestió forestal que s'està fent a la muntanya. No sé, és que jo crec que la gent ja té prou informació com per però els accidents sempre hi són,
Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. La policia local de Palafrugell ha posat en marxa una aplicació que serveix per enviar emergències i alertes directament al cos policial. Aquesta aplicació també inclou una funcionalitat que permet enviar un avís si les persones no arriben a la seva destinació en el moment esperat. Ferran Castelló.
L'aplicació està disponible tant a l'App Store d'iPhone com a la Play Store d'Android. L'app s'anomena IMASET Citizen Security. Un cop descarregada, l'aplicació demana l'accés a la ubicació del dispositiu. En aquest cas s'ha d'autoritzar. També s'ha de permetre enviar notificacions. El caporal Alfons García ens remarca que és molt important configurar bé aquests dos paràmetres.
Seria molt important que el tema de la geolocalització que estigui sempre activada. No només quan l'aplicació està en servei, sinó sempre. D'aquesta manera nosaltres tenim l'opció de localitzar la persona quan ho necessitem. Moltes persones ens han comunicat, home, estan de permisos i tal. És necessari perquè totes les funcions de l'aplicació funcionen correctament.
Seguidament cal seleccionar Palafrugell com a població i determinar si l'usuari és una persona física o persona jurídica, com establiments, botigues o restaurants. Al menú principal, la primera icona és un botó per trucar directament a la policia local a través del sistema telefònic del mateix mòbil. Un dels elements més útils de la nova aplicació és missatge d'emergència, la segona icona que es mostra. Quan s'hi fa clic, s'han d'omplir una sèrie de dades de l'usuari. Un cop estigui ple, cada vegada que es vulgui enviar un missatge urgent per una situació de perill, es pot comunicar a la policia perquè hi actuïn immediatament. El caporal García ens explica que poden ser situacions com assetjaments, robatoris o incendis, i ens explica que ja s'ha actuat en un cas d'assetjament.
Sí, aquest icona es troba en gris a la primera registre i un cop totes les dades són validades, es posarà en vermell i és per enviar directament una emergència. Pot ser una emergència mèdica, que ens trobem davant d'un incendi, un atracament, assetjament, qualsevol emergència que necessiti una immediatesa de la policia. Bé, hem rebut una emergència d'assetjament que s'ha gestionat conjuntament amb Mossos d'Esquadra.
I la tercera icona, anomenada Comunicar Incidència, permet fer alertes de qüestions que no siguin emergències.
En aquest cas, la policia rep el missatge i el processa. El caporal García posa exemples de comunicacions que es poden fer.
I qualsevol anomalia, incidència que podem trobar a la via pública, doncs ho podem comunicar tenint en compte que no és immediatesa de gestió.
No és una emergència.
Exacte. Això, la incidència s'envia, ho rebem, notifiquem que s'ha rebut correctament i a partir d'aquí la gestionem.
Una altra funcionalitat destacable és la que permet avisar el cos policial o un altre contacte que s'esculli si, caminant pel carrer, no s'arriba a la destinació a l'hora prevista. Permet alertar si s'ha tingut un problema inesperat caminant pel carrer. És útil si l'usuari surt a córrer, aparca en un lloc no vigilat, en el trajecte a la feina o a l'entrar o sortir del transport públic. Per accedir-hi cal fer clic a Més seguretat i alerta preventiva. Allà s'ha d'establir el temps que es preveu que duri el trajecte. Quan se surt al carrer, es prem Activar i es desactiva quan s'arriba a la destinació. Si passat el temps predefinit no s'ha desactivat, s'envia un avís a la policia local o un altre contacte, per tal que puguin comprovar si hi ha hagut algun problema. Així es converteix en una eina fonamental per al control d'assetjaments o situacions de violència masclista o la policia pot fer una ràpida actuació. En parla el caporal García.
Sí, l'alerta preventiva, més que res, per tenir un desplaçament segur. Te poso un exemple. Jo finalitzo de treballar a les 8 del vespre, tinc el cotxe al pàrquing, tinc 10 minuts de trajecte, activo el programador de temps i en el cas de que aquest no s'aturi, envia directament una alerta a la persona que jo designi o bé a la policia local. Sí, tenim algun protocol activat.
Val, o sigui, situacions en què s'ha activat...
No, s'ha activat de moment, no, val. Però tenim...
Gent que s'hi ha apuntat, diguem-ne, no? Que s'ha registrat en aquest apartat.
Entre altres funcionalitats que permet l'app, hi ha informació sobre primers auxilis o un sistema de comunicació d'alertes o avisos de circulació o perills des de la policia cap a la població.
Nosaltres des de la policia local podem notificar a tots els usuaris qualsevol incidència que hi hagi a la població, ja sigui a l'inici d'una prealerta de l'Inuncat en cas d'inundacions, de l'Infocat en cas d'incendi i a part qualsevol incidència al trànsit que hi hagi. Qualsevol afectació que tinguem per un tall de carrer, per obres.
I seguim, anem ara cap a Palamós, perquè aquest cap de setmana s'ha obert l'accés de vehicles al nou aparcament gratuït de l'Ajuntament de Palamós, ubicat a l'àmbit de la Rutlla Alta, concretament entre el carrer de Juli Garreta i la Ronda de l'Est.
La nova zona d'estacionament té una superfície de 7.000 metres quadrats on podran aparcar uns 300 cotxes. Una empresa especialitzada ha realitzat durant les darreres setmanes el desbrossat dels terrenys afectats, retirant matolls i brossa per deixar tota la superfície neta. Posteriorment, s'ha dut a terme l'execució de la rampa d'accés i sortida d'aquest equipament. La part final de les obres d'adequació i condicionament d'aquest nou aparcament s'han completat amb les tasques de compactació i anivellament de tota la superfície. El cost global d'aquest projecte és d'uns 10.000 euros.
Càritas i Creu Roja habiliten comptes bancaris solidaris per ajudar a la població de Turquia i Síria afectada pels terratrèmols. Els diners els reben les entitats del territori que els inverteixen amb les necessitats reals. Ferran.
Marisa Grassot, de Càritas Palafrugell, explica que no es recullen els aliments ni roba perquè requereixen molts voluntaris per fer el triatge. A més, també diners per transportar-ho als llocs afectats. Els principals problemes actuals de la població són la salut i la destrucció d'habitatges.
Les persones que han quedat sense casa, sense res, de moment estan en unes grans locals, val? Però el problema ara és, primera, la salut, perquè bueno, estan sortint problemes, i després atendre tota aquesta gent correctament i tal com es mereixen.
Càritas Anatòlia, juntament amb les autoritats, s'encarrega d'ajudar els afectats que s'han quedat sense habitatge i els distribueixen àpats calents i roba. Pel que fa a Càritas Turquia, fa una valoració inicial ràpida de les necessitats segons la informació de les autoritats, les ONGs i els contactes. A més, es mantenen en contacte amb Càritas Europa i Càritas Internationalis. A més, també Càritas a Síria i Alep ha patit greus danys. Part del personal i unes 4.500 famílies dormen en espais religiosos o en automòbils. Per poder fer els donatius, Càritas els recullen amb la campanya Càritas amb Turquia i Síria a través d'un compte bancari pel codi Bizum 01580 o a caritasgirona.cat. Grassot destaca que cal indicar en el concepte si el donatiu es vol fer a Síria o a Turquia. Referent a Creu Roja, els donatius es poden fer trucant al telèfon 900 104 971 o enviar un SMS amb la paraula Turquia o Terremoto al 38088 amb un donatiu de 3 euros, per Bizum al 33512 o a creuroja.org.
Marisa Grassot explica que Càritas Palafrugell disposa de la informació sobre el que demanen les entitats locals, oi?
Per aquest motiu, qui vulgui dirigir-se a la delegació de Palafrugell podrà rebre tota la informació.
Qualsevol persona que vulgui saber o que digui, bueno, però jo vull saber alguna cosa, jo tinc els escrits que ens envien directament des de Turquia i des de Síria Càritas, que els hi puc ensenyar i els hi puc imprimir i poden veure exactament les peticions que ens fan des del terreny.
La Generalitat de Catalunya desaconsella els enviaments d'aliments, materials genèrics i medicaments, ja que corren el risc de no respondre a les necessitats reals. A més, poden provocar problemes logístics, econòmics i ambientals. També les compres es poden fer localment i enfortir així l'economia dels llocs afectats. El portal de cooperació catalana de la Generalitat de Catalunya s'actualitza amb tota la informació sobre com ajudar.
Pràcticament 2 minuts i 8:45 del matí. Atenció a aquesta notícia. Creen Don't Forget Me, un portal per acomiadar-se i deixar missatges perquè s'enviïn després de la mort. El portal es dirigeix a tots aquells qui no troben l'oportunitat o no es veuen amb cor d'acomiadar-se en vida dels éssers més propers o que volen dirigir-los unes paraules en cas de mort imprevisible. Maria Alzina.
Don't Forget Me ofereix poder enviar missatges a qui es desitgi i que rebran un cop la persona hagi mort. Des d'un escrit, en aquest cas, el servei és gratuït, fins a fotografies, àudios o vídeos amb un màxim de 5 destinataris. Don't Forget Me aborda la mort des de la vida. No sempre és fàcil expressar allò que sentim, però mai és tard per fer-ho, recull el portal. Pensar la mort com una possibilitat real que ens pot arribar a qualsevol moment va ser el punt de partida per crear Don't Forget Me, explica la creadora del projecte, Eva Solà. El funcionament del portal és senzill. Qui vulgui deixar un missatge pot escollir una de les 4 opcions que hi ha disponibles. Des d'un servei sense cost per acomiadar-se d'una persona amb un text, fins a enviar missatges a 5 destinataris amb text, imatge, vídeo o nota de veu. Tots els missatges s'emmagatzemaran i s'encriptaran per garantir la confidencialitat. Per saber quan la persona ha traspassat i s'han d'enviar els missatges, la web incorpora un sistema de punteig amb diferents opcions. Cada vegada que acabi el termini, el portal enviarà 3 alertes. Si el client no respon als avisos, s'enviaran els missatges d'acomiadament. De manera opcional, però, també es pot escollir una persona de confiança perquè ho confirmi.
Aquest cap de setmana, la Costa Brava Centre ha celebrat el seu carnaval. Una de les rues amb més renom, com sempre, és la de Platja d'Aro, que es va celebrar el passat dissabte, però la història del carnaval al municipi és llarga. Per això, Víctor Gai i Carlos Gai han creat el llibre El Carnaval de Platja d'Aro, origen, història i evolució. Per avançar-nos alguns detalls del llibre, ens visita un dels autors del llibre, Carlos Gai. Bon dia, senyor Gai.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, i vostè com està? Com ha anat aquest cap de setmana de carnaval?
Bé, perfecte, ha fet un... Meteorològicament ha sigut un cap de setmana genial.
T'ha acompanyat.
Bon temps, bon clima, per tant, la gran rua de dissabte, un èxit total, bon ambient, bon temps, bons premis, bones colles, bona rua, fantàstic.
Molt content veig, eh? Anant al tema que ens ocupava, ens podria explicar una mica què hi podrem trobar en aquest llibre que parla del Carnaval de Platja d'Aro?
Bé, aquest llibre és fruit del treball desenvolupat completament dels Premis de Recerca Local Jordi Comas, que convoca l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro i Sagró. És un premi que es va concedir a finals de l'any 2018, però que amb la pandèmia es van endarrerir una mica la seva elaboració, però en canvi hem tingut l'oportunitat d'incorporar-hi fins a les últimes dades més actuals, és a dir, fins a les dades de gairebé del carnaval de 2023. Per tant, és un premi de que un cop desenvolupat l'Ajuntament els publica en format de llibre, i aquest llibre ara ja està editat, ja es pot trobar a la venda a l'Oficina de Turisme de Platja d'Aro, a la Biblioteca Mercè Rodoreda, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Castell d'Aro, i res, per un preu molt mòdic, que són 5 euros, com tots els llibres de recerca local que publica l'Ajuntament, hi trobareu una mica tota la història, sobretot centrada en el carnaval modern de Platja d'Aro.
D'on sorgeix la idea de crear aquest llibre? És a dir, si veu una necessitat de destacar el que realment és un dels carnavals amb més renom de la Costa Brava?
Sí, certament el Carnaval de Platja d'Aro ha esdevingut amb el pas dels anys una gran festa popular per tota la gent que hi participa, tant les colles locals del municipi com totes les colles de les poblacions veïnes que ens hi acompanyen. Però a vegades passa això, que les grans activitats, sobretot les que són festives, i que moltes vegades no es consideren cultura en majúscula, sinó en minúscula, van succeint a les edicions, van succeint als esdeveniments i no tenen a vegades aquest recull, o no s'hi dona la importància que tenen.
Esclar, en aquest cas sembla que no s'hagin de recollir simplement perquè la gent està de festa, no? Perquè és un caire diferent, potser, d'altres tradicions, més serenor, no?
A vegades passa això, quan fa una institució fa 10 anys que fa exposicions, doncs s'ha dit un gran catàleg amb els 10 anys d'exposicions, un festival de música que fa 20 anys, es recullen tots els concerts, tots els artistes que hi han passat. I una festa que ja va camí dels 50 anys, doncs potser li faltava això, no? Una memòria, una memòria visual, gràfica, que al mateix temps fos un homenatge en una festa que és una festa que només és possible gràcies a molta gent, perquè ho comentàvem el dia de la presentació del llibre a la biblioteca, que si bé el carnaval té un impuls municipal, sigui en els seus moments d'un organisme públic privat que es deia el Foment del Turisme o actualment l'Ajuntament, és una festa que el consistori no pot fer per si sol. Necessita, doncs, això, de la implicació de la gent, de les colles, i no només de les colles del municipi, sinó d'arreu, i que el públic hi sigui i que el visqui. Per tant, bé, és un homenatge també... És un homenatge a tota aquesta gent que durant tants anys ho ha fet possible.
Carlos, us ha estat fàcil trobar tota la documentació per elaborar aquest llibre?
Bé, la veritat és que gràcies a... També és un treball una mica col·lectiu, en el sentit de que, evidentment, dels autors al final és qui fa doncs, més la recerca i acaba agrupant-ho tot, però no hauria estat possible sense la col·laboració de molta gent, des de gent a nivell particular, a l'arxiu municipal, als propis departaments i unitats de treball de l'Ajuntament, i al final hem anat trobant tota la documentació, la majoritària. Evidentment, quan més t'allunyes en el temps, que el Carnaval modern comença a petjar l'any 78, més dificultats hi ha, però vaja, al final ho tenim tot. I en el llibre, per exemple, s'hi recullen doncs, això, totes les imatges de tots els carrers de Carnaval, de tots els reis i reines carnestoltes. Per tant, no hi ha cap espai en blanc en aquest sentit.
Et veus en cor de destacar-nos alguna anècdota o alguna història sobre el Carnaval? Ja sé que deu ser complicat, perquè al final és un recull de molts anys, però volem una mica de salsa.
Una cosa... també és veritat que el llibre... bé, el llibre al final és un treball molt bastant formal o doncs, gaire bastant documental i periodístic, i per tant moltes coses i moltes anècdotes, moltes històries personals viscudes per la gent potser no s'hi reflecteixen de manera concreta, però sí que bueno, que la gent recorda molt doncs, això, no? Per exemple l'any 83, que va ser un any que va nevar durant el Carnaval, durant el dia de la Rua, i la nit, etc. I per exemple doncs, aquell any una de les coses que va passar és que la neu, encara es feia el Carnaval, les festes, els balls, per d'una manera, l'entrega de premis, de la ruta, això es feia en un embalat, no com ara en el Palau d'Esports i Congressos, que encara no existia, i aquest embalat, per culpa de la neu, es va ensorrar, diguéssim, no es va poder celebrar el
Ostres,
ball aquella nit, però molta gent sí que, diguéssim, que va sortir igualment aquella nit de casa, i quan era l'època dels mòbils, ni dels WhatsApps i de les xarxes, i la gent tornava a casa dient com ha anat la festa? Molt bé, molt bé. I el ball a l'embalat? Molt bé, molt bé. I clar, però llavors es va saber que no hi havia ni ball ni festa, i per tant molta gent de fet ja no tenia l'excusa de sortir de casa i de que anaven a l'embalat, però de fet no anaven a l'embalat. I esclar, aquí sí que molta gent es va veure com se li treia la màscara, per fer d'una manera.
Ja. Però al final eren altres èpoques i evidentment també està molt bé veure aquest contrast, no, d'ara, de la immediatesa que tenim,
sí,
ara.
I tant, i tant.
I que fa uns anys, no tants, podia passar això i que ningú se n'adonés, no, al poble.
Sí, almenys fins l'endemà no, molta gent no ho va saber, això, no? Són coses que... Déu-n'hi-do.
Aquest és un projecte també guanyador del 7è Premi de Recerca Local Jordi Comas 2018. Va ser una ajuda per elaborar el llibre?
Sí, a vegades el que necessites és també com a... Això, necessites un impuls que t'ajudi doncs, a concretar aquestes idees que com a periodista doncs, tens ganes de poder desenvolupar un dia, no? I a vegades, doncs bé, aquest suport de les institucions públiques en favor de la cultura i de... doncs són molt interessants, i aquest premi doncs una de les gràcies que té és això, que més enllà de ser un premi purament acadèmic i que al final el treball que t'has recollit en una memòria, en un dossier, que només valorés el jurat i que no quedés a l'abast del públic, aquesta convocatòria té aquest valor afegit de que tots els treballs s'acaben publicant en format de llibre, que a mica es va generant aquesta col·lecció de monografies locals que ara ja té 9 volums, i en perspectiva n'hi ha 3 més, i per tant doncs, escolta, això al final és el que dona també un pes específic a la convocatòria.
Carlos Gai, coautor del llibre El Carnaval de Platja d'Aro, Origen, Història i Evolució, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Supermatí i fer-nos 5 cèntims de, no només del llibre, sinó de com és la història d'aquest carnaval amb tant de renom per la Costa Brava. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, i si teniu l'oportunitat de fullejar-lo, doncs que el disfruteu també.
Gràcies. Així ho farem, de ben segur. Moltes gràcies. I en clau esportiva, aquest cap de setmana hem de destacar un gran Bisbal Bàsquet que referma la Lliga EVA. L'objectiu d'aquesta jornada per als bisbalencs era guanyar a l'Àgora Portals per esmenar el mal regust del partit de la setmana passada contra el líder, el Vic, i ha anat acompanyat de la derrota, a més, del Girona B a la pista del Vic. Sergi Villena.
Aquest partit que els gironins van perdre a la capital d'Osona fa que ara Bisbal Bàsquet i Girona B empatin en la classificació. Per tant, jornada rodona d'un sol gironès Bisbal que no va tenir massa dificultats per desfer-se del cué. El conjunt balear es va mostrar força inferior durant gairebé tot el maig i només va aguantar durant el primer quart. A partir del segon període, els locals van posar la directa i, liderats per un enorme Guillem Planes, que va anotar 29 punts, van vèncer per un clar 87-58. La propera setmana, els bisbalencs visitaran la pista de l'Alfindent.
I avui parlem també d'atletisme, perquè Adelme Chalsa exhibeix el Campionat d'Espanya en pista coberta. L'atleta palamosí no va tenir rival en la final dels 3.000 metres del Campionat d'Espanya en pista coberta, celebrada al Poliesportiu Gallur de Madrid. Sergi.
Meixal va començar la cursa amb un ritme altíssim i ràpidament es va destacar al capdavant. A mida que avançava metres, la seva distància respecte a la resta de corredors s'anava incrementant. El seu temps final de 7 minuts i 44 segons, fins i tot doblant algun dels atletes, va mereixer l'ovació del públic. Amb aquest gran resultat, el palamosí es posa a punt per al Campionat Europeu d'Istanbul, que començarà el proper 2 de març.
I en l'àmbit gironí, el Girona refà de l'accident de Cádiz amb una imponent golejada. Els dubtes començaven a aparèixer en l'entorn després de la dura derrota al Nuevo Mirandilla i el Girona necessitava un cop d'efecte per dissipar-los. En un gran partit coral, l'equip blanc i vermell va derrotar clarament a l'Almeria per un incontestable 6-2, Sergi.
Cada un dels 6 gols va portar una signatura diferent. Tati Castellanos, el nou fitxatge Sigankov, Riquelme, Javi Hernández, Ivan Martín i Estuani. La victòria consolida els gironins a l'onzena posició amb 27 punts just abans del partit que jugaran diumenge vinent a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao.
I anem acabant ja amb els esports. Triomf balsàmic de l'Uni Girona. Les gironines necessitaven recuperar la confiança després de la dura derrota en el partit intersemanal contra el València, que de retruc va suposar la pèrdua de la primera plaça.
Victòria plàcida contra el Gran Canària per 85-66, que permet a les jugadores entrenades per Bernat Canut continuar aferrades a la part més alta de la classificació. En el primer quart hi va haver força igualtat, però des del segon, l'Uni va agafar el control del partit i va anar eixamplant la diferència. Diumenge que ve, desplaçament a la pista d'un Perfumeries Avenida, que són les terceres en discòrdia i que voldran afegir-se a la lluita pel primer lloc.
I finalment tornem a viatjar fins al bell mig de Gàmbia amb en Milton Sánchez. Des de l'associació Amb les teves mans estan impulsant diverses accions d'ajuda humanitària a aquest país. Bon dia, Milton.
Bon dia des del bell mig de Gàmbia, el poblet de Girón, en el, la zona del Badibú. Bé, ha passat el cap de setmana i han passat coses, hem canviat de països. L'última notícia que us vam passar és que estàvem anant cap a, de Nodibú fins a Rosso. Es va fer molt llarg el viatge, la carretera inicialment està molt dolenta, però després vam anar de, un cop arribes a Nuanxot, des de Nuanxot fins a Rosso, la carretera és excel·lent. Bé, vam arribar allà i per primera vegada, amb els 5 anys que fa que faig aquesta ruta, doncs no vaig tenir cap mena d'impediment ni de complicació. Gràcies als contactes, una altra vegada, vam embarcar en el petit ferri i vam ser els primers a travessar per la tarda. Això sí, per fer doncs, aquesta distància d'entre Nuadhibu fins a Rosso, vam estar conduint doncs, des de les 5 del matí fins a les 4 de la tarda. O sigui que es fa molt, molt, molt pesat. Molta calor, això sí, i ara doncs la següent és vam travessar Rosso, vam entrar a Senegal, tampoc no vam tenir cap inconvenient, cap impediment. El fet de portar el carnet de passatge, el carnet ATA pel vehicle ens ha agilitat molt tot el dels tràmits. Per tant, el que vulgui fer aquesta ruta, sobretot, que es tregui el carnet ATA de transport de vehicles o així, val la pena i t'estalvies moltes, moltes enganxades de diners. Doncs vam a travessar i vam anar fins a Sant Lluís, on vam descansar, després també al cap del dia, cansats, molt cansats. De Sant Lluís, el dia següent vam agafar fins a la frontera de Caran, tot el dia conduint també, va ser molt cansat, també les carreteres estan en construcció o bastant malament. I vam acabar doncs travessant la frontera de Senegal i la frontera de Gàmbia sense cap mena de problema una altra vegada, o sigui, va ser fantàstic aquest cop. És el millor viatge de tots amb diferència. I se'ns va anar fent tard pel camí fins a arribar a Farafeni, un cop ja dins estàvem a Gàmbia, vam arribar fins a Farafeni, perquè jo sabia que Girona estava molt a prop de Farafeni, però no sabia ben bé perquè està molt a l'interior. Sort que vam parar a Farafeni, que hi havia gent esperant, bueno, feien autostop per anar fins a Iliassa, i doncs vam parar allà i jo vam preguntar si coneixien on estava Girona, i un noi va dir sí, i dic, mira, és que anem a casa de fulano, de Carril Ujamé, diu, és el meu oncle. Dic, i cap on es va? I es va oferir i ens va acompanyar, i era negra nit, vam arribar a les 9 de la nit aquí, i ens va acompanyar el noi aquest. I ahir al vespre doncs vàrem descansar, vam estar tot el dia, doncs vam sopar, i tot el diumenge doncs és allò, descansar tants dies seguits de viatge. Hem anat a veure el riu, hem menjat aquí. O sigui que el diumenge ha sigut un dia de tranquil·litat, de relax. I ja comencem la setmana amb el tema dels projectes, els projectes al que havíem vingut a fer. O sigui que ja us explicaré demà tot el que fem avui. Una abraçada a tots. Adéu.
I com cada dilluns, anem amb una de les seccions que ens agrada més, la secció gastronòmica, un mos, un glob. Tenim a l'Eduard i la Laia. Què tal? Bon dia, com esteu?
Bon dia, molt bé.
Bon dia.
Se sent bé, eh? Que ara teníem algun problema amb auriculars, però jo ho sento bé i en principi els nostres oients també ho senten bé. I a més avui tenim un altre Eduard, de la tocineria, Mario de Palafrugell.
Hola, bon dia.
Què tal, com està?
Bé, molt bé.
Sí? Sí. Què ens portareu avui? De què ens parlareu a la secció?
Doncs bé, concretament, com bé has dit, de tocineria Mario. L'altre dia, aprofitant la benentesa que era dijous gras, doncs vam anar a veure com estaven acabant d'elaborar les botifarres d'ou, i bé, li vam proposar a l'Eduard Gavinya, que és un mestre artesà en tota regla, doncs que ens vingués a acompanyar, que ens acompanyés avui aquest matí, i el tenim aquí per poder-li doncs preguntar de què va el seu projecte, perquè és un projecte més a més que ja fa molt d'anys que està en marxa i va començar un altre lloc que ara no és on esteu, no sé si...
No, exacte, no, bueno, sí, ja fa molts anys, exactament, que faig aquesta feina fa 46 anys. O sigui, van començar primer a la botiga que estava al carrer de Pals, el mateix, una mica més avall, era una petita botigueta amb un obrador molt petit. Llavors, a mica en mica, doncs, vàrem anar creixent, la botiga se'ns va fer petita i ens vàrem traslladar on estem ara, que estem aquí dalt al carrer de Pals, el 92, en allà. I allà vàrem, doncs, tenim la botiga més gran, un obrador més gran, per donar més capacitat i per poder treballar més, bàsicament.
Eduard, et demanaré una cosa, et pots acostar una mica més al micro?
Sí, val.
Ah, sí? Perfecte. Vale. Ara se't sent genial.
Vale, d'acord.
Perfecte, perdoneu.
No, ja està, doncs això, dèiem, doncs si estem allà i ara doncs, bueno, tenim més espai, es treballa diferent, treballes millor, diguem-ho així.
Exacte. Amb la Laia comentàvem que hi ha un mot aquest de tocineria,
sí,
que a nosaltres també ens agrada tot aquest parlar de bantes, que en diuen, i això doncs és bo que s'hagi pogut conservar, no? També.
Exacte, sí. És el que dius, no? Ara, bueno, com que estem tots doncs, lingüísticament, doncs, el seu mot correcte doncs, seria canceladeria, no? Però vaig considerar que tota la vida tocineria, tocineria, no? No es havia dit mai tocineria, no? Sempre la tocineria de Can Mario, tocineria de Can Mario, però vaig dir, doncs va, doncs ho deixem i és com, bueno, un reclam més, diguem-ho així, no? Igual que canviar el nom, que es va canviar el propietari, però tampoc el varen canviar perquè llavors tota la vida que ha sigut a Can Mario, no? Doncs ja continuem així i és, bueno, és la de tota la vida, bueno, és això, la, ja no sou pas els uners, hi ha bastanta gent que li, diguem-ho així, que li fa gràcia, no?, que encara es digui tocineria.
És nostàlgic, no sé, és un...
Sí, és una cosa, bueno, de cada, fa molt d'anys d'això, el que diguem, és del 68 que està així.
I tant, llavors es pot dir que sou com una mena de carnisseria especialitzada, no?, perquè bàsicament us centreu en la carn de porc, no?
És exacte, així? Sí, nosaltres només treballem amb el porc, sí, tot, fem el que és bàsicament tot l'embotit, tot el que es pugui, sí que incorporem alguna cosa nova, no?, però sí que fem tot el que és tot referent a l'embotit i l'espassejament del porc, que és la nostra especialitat, és el que fem, diguem-ho així.
Però a més la gent pot comprar algun altre tipus de carn, encara que sigui en poca quantitat?
Bueno, sí, llavors tenim, per exemple, bueno, a part de tenir el porc, doncs tenim el pollastre, tenim el coní, i llavors tenim un parell de peces de vedella, doncs perquè, bueno, perquè amb el llarg del temps hem trobat clients que doncs, gasten porc i només han d'anar a la carnisseria a buscar aquella petita peça de carn. Ostres, si en tinguessis, però ja no ens hauríem de desplaçar i veníem aquí, que és de confiança, ens agrada, i bueno, tenim un parell de peces de tocar la vedella, i és l'únic fora de la carn de porc que tenim.
I quins altres productes elaboreu? Feu plats cuinats, per exemple?
Bueno, plats cuinats, ben bé plats cuinats no, el que sí que fem és una cosa que fa temps que ja fem i que bueno, ara hi ha molt de rebombó i s'ha posat molt de moda, que és la cuina aquesta al buit, no, a baixa temperatura. Bueno, llavors nosaltres fem uns peus al buit, que coem peus d'aquests fets per cuinar després per hostaleria, per casa, per brasa, per elaborar amb cargols, amb el que vulguis. Fem galtes també, que també són cuides a baixa temperatura, que llavors aquestes galtes doncs són, per exemple, els fem individuals, ja estan amb la bossa, tu arribes a casa, els pots posar tranquil·lament, per exemple, una mica al bany maria, o si no, els atreus de la bossa i els poses en el plat i els escalfes una mica i ja tens un plat per dinar sense haver de fer gaire res, no? I bueno, l'altre bàsicament tot és embotit, ja t'ho dic, no fem gaire res més d'aquestes coses així. Bueno, sí, canelons, croquetes...
Ah, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, doncs, realment, eh? Sí. És a dir, començat que veníem del porc, però que, bueno, sí, que hi ha una varietat de... una mica de tot, eh?
Al final has d'anar també diversificant una mica, perquè cada vegada doncs, les coses van canviant. Abans sí que és veritat que es cuinava molt a casa, no? Jo me recordo com vaig començar, per exemple, que, jo què sé, el pollastre tu com a molt, si per dir alguna cosa, si li feies alguna cosa, el tallaves a quarts. Ara no, ara l'has de desfer, has de fer filets, les petxugues per rebossar, les cuixes per la brasa, per exemple, no? La carn igual, moltes vegades, moltes mestresses de casa venien i el costelló, doncs, per exemple, se l'emportaven en tert i se'l tallaven a mig de que els hi feia falta, ara no, doncs el tall, tot aquest... Bueno, diversifiques totes aquestes coses, que, que és això, que, doncs, les croquetes, per donar més, un servei més al client, no? Si tinguessis això, t'ho compraria, i bueno, i ho proves, hi ha coses que surten, hi ha coses que no, però bueno, de moment tot el que tenim, la veritat és que surt molt bé i no tenim cap queixa. Jo sempre dic, pots fer-ho molt bé, te pot agradar, o pot fer bé, segur que ho fas, val? Te pot agradar molt a tu i pot ser molt bo, però el qui té l'última paraula és el client. Clar. El client decideix. Si a ell el producte aquell que fem li agrada, doncs perfecte. I endavant.
Aquí hi ve una cosa, que Oriol, que en parlàvem als dos primers programes, sobretot aquesta màxima que va fer tan famosa Josep Pla, que és el producte de proximitat i poc viatjat, i ens va agradar molt de l'Eduard perquè sempre que necessita alguna cosa per poder elaborar algun plat és d'aquí al costat.
Ja.
Al costat, però que hi pots anar-hi peu tranquil·lament. Per exemple, les verdures que fa servir per elaborar un d'aquests plats cuinats són de l'Hort de Vallí, que estan aquí a Plaça Nova. Tot el que impliqui llet, per exemple, llet de casa Mas Eusebi, el Bupallac, ai, Fonteta.
Fonteta, sí.
I tot el que necessita farina, doncs van a Can Baldiri.
I ja està.
En aquest sentit, tot queda...
Queda a casa.
No, exacte, intentem que sigui aquí del prop, no? Hi ha coses que podem portar els de més lluny en prop.
I és un termòmetre de la riquesa, exacte, no? Que tenim a quilòmetre zero.
Tenim aquí mateix, no? És mala guanyada, és deixar de passar.
És que ja, anar gaire lluny.
Sí, no, és que pràcticament no sortim ni del poble, no? O sigui que anem a Fonteta, bueno, no? Però és
aquí mateix.
És aquí mateix, vull dir, al final és ben bé la comarca i... Bé, és una, riquesa molt important la que hi ha aquí. Sí, sí.
I ara que parlaves d'aquests productes, no? De com ha canviat la manera de cuinar, que ara ho volem tot més preparat, sí. No? Creus que ara mateix hi ha un boom dels productes que d'alguna manera ens faciliten la vida a la cuina de casa? És a dir, aquestes bases de cuina que porten força temps de preparació, no? Com un sofregit o un brou de carn o de peix, una bona salsa de tomata, una xamfaina. Creus que tot producte que ens estalvia temps és garantia d'èxit de vendes?
Bueno, poder èxit de vendes no, però sí que ajuda a vendre, no? Perquè és clar, ara tots anem bueno, com es diu, no, amb el petal al cul, no? Sempre anem corrents de pressa i corrents cap aquí, és clar. I a la llarga doncs busquem coses que ens faciliti la feina, no? Per exemple, jo que sé, abans antigament sí que sempre hi ha algú, no? Però poder les mestresses a casa estaven més a casa, no? I ara doncs tots treballem, bueno, o mestressos de casa, no? Tant de ser només que elles, no? O ells. Ens feliciten la feina fer aquestes coses, no? Anar a buscar, que arribem a casa, doncs tenim una hora per dinar i si ja anem a buscar o ja tenim el sofregit mig fet o una salsa de tomata, només hem de bullir els espaguetis i no hem de dedicar-nos a fer la tomata, doncs tot això. I, bueno, i això sí que és veritat que, bum, sí, potser sí ho és, no? I t'ajuda a vendre.
Llavors està genial que, per exemple, a Tocinera i a Mario podem comprar un brou també, no? O un sofregit, no?
Sí,
també,
exacte, sí, el que dic és que aquestes coses, bueno, els que els han provat tothom està molt content, no? Perquè diuen, és arribar a casa, per exemple, tenim tant el brou com el sofregit també el tenim, no? Doncs nosaltres hi passem moltes hores fent-los, no? Ho fem amb molt de carinyo i amb molt d'amor, no? Perquè llavors els nostres clients en puguin disfrutar i les proves és que, doncs el que deia abans, no? Que això es ven, no? Llavors, és clar, si tu arribes a casa un diumenge, per exemple, que has anat a fer el vermut a Plaça Nova, parlem d'aquí ja, i dius, arribut a casa i m'haig de posar durant 3 hores a fer, o 2 hores, si vols fer-ho ben fet, fregits en pots fer de moltes maneres, no? Tots ho hem fet una cosa ràpida per sortir del pas. Si vols fer un bon arròs i vols estar, no estaràs 2 hores fent el sofregit, l'arròs i tot, arribes a casa, l'únic que has de fer és fer una mica la marca amb el peix o la carn que vulguis posar, posar el sofregit i l'arròs, que en mitja horeta ho tens fet.
Doncs
per mi és perfecte, no?
Que cas és ràpid i bé.
Exacte,
és
això.
És allò que dius fast food i veiem que ens posarem a la boca en aquest sentit. No,
exacte, doncs llarga vida, sí. Aquests productes.
Exacte.
Molt, sí, és això, no? Bàsicament.
No sé si a banda de tot el que hem estat parlant fins ara hi ha alguna recomanació per aquest cap de setmana. No sé si volem encara treure una mica més de suc a aquest ofici dins de la tocineria Mario. Cap on voleu anar ara mateix?
Ara amb la Laia dèiem de...
Bueno, primer de tot, gràcies a l'Eduard per
venir. Gràcies a vosaltres per un plaer estar aquí amb vosaltres.
I que estem aquí mateix, al final, tenim sí. L'estudi aquí mateix i ens encanta que la gent de negocis de poble, locals, no? De quilòmetre zero, que per nosaltres també al final som una ràdio quilòmetre zero en aquest sentit, també ens encanta que visiteu l'estudi, que veieu que és tan fàcil no parlar del vostre producte, perquè nosaltres estem oberts a tot això, vull dir que ens encanta també tenir convidats com vosaltres.
No, i tant que sí, ja dic, que és un plaer estar aquí amb vosaltres. Eh? Mm-hmm.
Gràcies per venir.
Doncs res, avui volíem acabar el programa doncs, obrint una petita secció d'agenda o de calendari del món gastronòmic, no? Perquè també us volem explicar activitats que creiem que són molt interessants i el fet d'exposar-les aquí potser farà que algun o alguna oient doncs, també tingui ganes de participar en aquestes activitats, no? Uh-huh. Avui, per exemple, especial atenció als amants del vi, perquè aquest divendres comença a Palamós un curs de vins amb la Marta Arenas.
Ep.
A l'espai Epicentre, que és un espai de coworking que hi ha just davant de la ITB, uh-huh. Allà al polígon. I és que la Marta és enòloga, sommelier, viticultora i té un projecte personal, que són els seus vins fet a mà, però a més enòloga assessora de diversos cellers, com per exemple Masoller, aquí Torrent, i també és assessora d'altres projectes de vinya, de celler, i a part també té aquesta faceta de docent en el món del vi, a través de cursos, tallers, tastos guiats, etc. Llavors, comença aquest divendres un curs de 3 nivells, que se'n pot fer només un, només dos o tots tres. I es reparteixen dues sessions d'una hora i mitja de durada a cada nivell. Comença aquest divendres el nivell inicial, aquest divendres 24 de febrer i 3 de març. El nivell intermedi és el divendres 10 i 17 de març i el nivell avançat els divendres 24 i 31 de març. Seran tallers molt pràctics que inclouran, evidentment, una part d'explicació tècnica, però culminaran amb un tast de vins força extens i estaran potser uns 6 vins cada dia. Per tant, us el recomanem molt. Uh-huh. Hi ha places molt limitades. Si voleu més informació i trobar tots els detalls on inscriure-us, podeu consultar el compte de la Marta, que és @martawine a Instagram, i allà hi trobareu tota la informació.
Doncs ens encanten aquestes recomanacions. Ho hem de deixar aquí. No sé si tenim una última recomanació. No, eh? Era...
La recomanació seria anar a comprar Mario, seguir Mosso Glob i Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal.
Perfecte, ens encanten. Moltíssimes gràcies als tres, Laia, Eduard i Eduard.
Fins dilluns que ve, doncs.
Parlem dilluns que ve. I nosaltres anem acabant el supermatí que han set aquesta setmana, avui dilluns 20 de febrer. Ho fem fent l'últim cot d'ull a la previsió meteorològica.
Primera hora del matí de dilluns freda, però l'ambient serà força suau la resta de dia amb un migdia càlid i temperatura màxima al voltant dels 20 graus. El temps serà majoritàriament assolellat amb alguns núvols prims poc abundants. Demà encara es manté el temps estable i més de cara a dijous arriba un canvi de temps en descens de la temperatura i temps més inestable durant el tram final de setmana.
Doncs ja heu sentit, temps més inestable al tram final, però gaudiu d'aquests dies que farà molt de solet. Nosaltres tornem d'anar demà de 8 a 9. Som-hi!